COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim l'amnistia camí del BOE. Ara és el moment dels jutges. Tribunal Suprem, Audiència Nacional i els tribunals a Catalunya s'obraran un període de 2 mesos per aplicar-la. Però si un jutge o jutgessa que instrueix una causa relacionada amb el procés té dubtes, pot presentar una qüestió prejudicial davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que podria deixar en suspens l'aplicació de la llei fins la seva deliberació. És hores d'ara la gran incògnita. Hem escoltat a polítics, catedràtics i entitats, però el que, sens dubte, té més valor és la paraula d'un home, treballador de la seguretat pública, enviat des de Galícia a Barcelona a mantenir l'ordre públic, desbordat pels altercats la setmana d'octubre del 2019, arran de la publicació de la sentència del procés. Es diu Ángel Hernández, té 45 anys i ja no pot treballar més. Per què? Greus ferides al seu braç li impedeixen fer la seva feina i està jubilat. La sensació de l'Àngel és que el seu treball i la dels seus companys no va valdre per a res. A Herrera, en COPE, mostrava el seu estat d'ànim davant de l'aprovació de l'amnistia.
Pues la verdad que es una sensación muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas que las vas a tener durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
Ángel no pot oblidar la tarda nit del 18 d'octubre del 2019. Estava amb la seva unitat a l'aeroport del Prat, quan els van trucar que havien d'anar a Via Laietana per ajudar en un escenari incontrolable i dantesc. Els seus companys d'una unitat de Valladolid no podien controlar la situació i s'havien quedat sense defenses. Ángel relata a COPE una pluja d'objectes des de tots els punts del carrer.
Ja no eren adoquines, eren quasi baldoses completes lo que estaban tirando desde las azoteas, porque se ve perfectamente que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura. En el mismo lugar donde a mí me fracturan el brazo es donde, escasos 10 minutos después, hieren a Iván, el compañero de Vigo que estuvo en coma.
Ells van rebre els atacs, ells estaven a la primera fila. D'acord, és la seva feina, per això es van fer antidisturbis i cada professió té els seus riscos. I si treballes en una unitat policial d'acció, hauràs de controlar, vigilar i actuar en manifestacions de diversa naturalesa que a vegades evolucionen, malauradament, cap a actes violents. Però ara hi ha una situació inèdita en democràcia. El poder polític, via l'aprovació d'una llei, otorga impunitat als agressors. Mai ha existit, ja a partir d'ara, el 18 d'octubre del 2019. Per això, Ángel Hernández diu a COPE que ell i els seus companys se senten abandonats.
Pero bueno, no solamente yo, mis compañeros también se han sentido abandonados por la administración. Muy bonito en un principio, pues, estar para la foto, aunque muchas veces las fotos arruinan la vida, y después, pues, no acordarse de nadie. La verdad que para mí fue el mayor disgusto, fue una sensación muy, muy desagradable.
Abandonats, paraula de Ángel Hernández. I ara falta l'aplicació de la llei de l'amnistia. És el moment dels jutges. Aquests 2 mesos i la possibilitat de fer una qüestió prejudicial davant del Tribunal Superior de la Justícia Europea. Veurem de quina manera i com hi ha el retorn de Carles Puigdemont. Des de Junts diuen que tornarà per ser investit a president de la Generalitat, però els números a Puigdemont no donen, ni amb amnistia ni sense amnistia. A la tarda Puigdemont parla. Per cert, Toni Comín sí que ha anunciat el retorn, però a partir del 25 de juny. Veurem. Bona tarda, sóc Sergi Tor i ara tot seguit anem a serveis. Doncs tarda estable a gran part de Catalunya, això sí, amb risc de pluges. I pluges on ja ha plogut molt, afortunadament, al Turgell, Cerdanya, Solsonès, Ripollès, Gironès, Alt i Baix Empordà. La capacitat mitjana dels embassaments a Catalunya es troba ja superant el 30%. És el mateix índex que hi ha a les conques del Ter Llobregat. Fa dos mesos estàvem per sota del 15%. S'ha doblat. Sens dubte que és una excel·lent notícia. Anem al trànsit. I busquem les retencions actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments seguim destacant encara algunes aturades, en el cas de la B20, de la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, a causa d'un vehicle variat que hi ha hagut fa una estoneta en direcció a Barcelona. La Ronda Litoral també va lenta, plena, entre la zona de Sant Adrià i Poblenou, sentit Llobregat, o, per exemple, també l'autopista P7, el tram de Barberà del Vallès en sentit nord, amb molta lentitud. En tot cas, a la resta, en principi, sense grans complicacions. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Càritas alerta que ja ha arribat el seu límit per atendre persones vulnerables. Sí, al límit. L'any passat van atendre gairebé 45.000 persones. De tots aquests, 7 de cada 10, és a dir, un 70%, viuen en un habitatge no digne i més del 50% sobreviu en una habitació rellogada. Amb tot aplegat, la vulnerabilitat i les desigualtats es cronifiquen a Catalunya, ja que el 25% de la població viu en risc de pobresa. Ui, viu amb aquesta dada, eh? El 25% de la població. Alerta de Càritas, Roc Solà.
Doncs sí, Sergi, avui Càritas ha presentat la memòria del passat any 2023. En aquest període de temps van ajudar unes 45.000 persones aproximadament i van reunir prop de 3.000 voluntaris per efectuar aquestes ajudes. Tot i els resultats positius d'aquest exercici, el director de Càritas, Eduard Sala, ha afirmat el següent.
I no podem créixer més. Hem tocat sostre. No, si no, no podem presentar més vides acompanyades, més noms i cognoms d'únics, més números, amb el creixement més alt, perquè estem al mateix, més o menys, és un 1% més que respecte a l'any passat. És perquè simplement la barqueta la tenim plena. No? La nostra barqueta petita la tenim plena.
Un dels punts on han posat més èmfasi és en l'accés a la vivenda digna, ja que pràcticament el 75% de les famílies ateses estan en risc d'exclusió residencial. El segon tema més preocupant és la precarietat laboral, on Càritas està fent una gran labor, així com ha detallat Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas.
Volem destacar que la precarietat laboral segueix sent un dels principals motors de l'exclusió. Pràcticament 4 de cada 5 persones ateses en edat laboral està buscant feina. I el 14% treballa en una feina precària. Des de Càritas oferim, per una banda, formació i capacitació a les persones perquè puguin augmentar la seva ocupabilitat. 1.385 persones han trobat feina.
Càritas protesta que molts ajuntaments de Catalunya vulneren els drets de les persones ajudades, com per exemple no concedint-los l'empadronament i dificultant així l'accés a una feina i a una vivenda digna. Han afirmat que la majoria d'aquests casos es situen a la comarca del Baix Llobregat.
D'aquestes desigualtats que acabem d'escoltar i que ha denunciat a Càritas, que ja es troba al límit, no hem sentit a parlar gaire en la campanya de les eleccions europees d'aquest pròxim 9 de juny. Unes eleccions en què les institucions europees han marcat un objectiu important, atraure el vot de la joventut. I en aquest col·lectiu no és, perquè aquest col·lectiu no es mostra gaire interessat en aquests comicis. La majoria ni tan sols se coneix la data. Segons l'últim eurobaròmetre, tan sols 4 de cada 10 espanyols menors de 25 anys mostra interès per aquesta cita electoral. La resta diuen que no els interessa la política i que amb el seu vot no canviarà res. I aquest és el gran repte per als partits, acostar Brussel·les i la seva importància als votants. En l'any 2019 la participació va augmentar fins al 47%, però és que aquelles eleccions va coincidir la cita amb municipals i autonòmiques. Ara, amb una urna en solitari, estem a que qui guanyi el juny sigui l'abstenció. Sergi Barrera, director de l'oficina del Parlament Europeu a Catalunya, ha estat a Yolanda Canales, a Herrera en Cope.
L'abstenció a les eleccions europees és important, però com recorda el Sergi Barrera, als últims comicis, que van ser fa 5 anys, la participació va ser fins i tot superior a la que s'ha registrat en les dues darreres eleccions autonòmiques. En tot cas, el Sergi recorda que si no es participa, algú altre estarà votant per tu.
Això legitima o deslegitima més el resultat? No, la realitat és que quan una persona no va votar, el que està passant és que una altra persona està escollint per ella. La gent que va votar està escollint pels que no van a votar. Llavors, vist això, després sí que trobem a tota la Unió Europea hi ha panorames diferents de participació. Per exemple, els països de l'est acostumen a, tradicionalment, han votat menys, però no només a les europees, és que a les seves estatals doncs, tenen una participació més baixa.
I també recorda el Sergi Barrera que és important participar en aquests comicis perquè és a Europa on es debaten qüestions importants que no es poden decidir a nivell municipal o nacional. I enguany, per exemple, i per la guerra d'Ucraïna, prenen protagonisme les polítiques de defensa. Però també és rellevant, diu, les polítiques relatives al canvi climàtic.
Són alhora unes eleccions climàtiques, són unes eleccions també sobre seguretat i defensa, són unes eleccions sobre política migratòria, i clar, també serà això, què volem per qüestions tan transcendentals per nosaltres avui, però per les futures generacions, com ara a quina velocitat volem lluitar contra el canvi climàtic. Llavors, tot això no es decideix a unes eleccions d'un estat membre, a unes eleccions municipals o unes eleccions regionals. Això es decideix a nivell europeu.
Segons les dades de l'últim eurobaròmetre, l'interès d'aquestes eleccions en relació a tota la població espanyola, i no només als joves, que poden ser més europeistes, ha passat d'un 39 a un 58%. Per això destaca que el sentiment europeu és més alt a Espanya que a altres països de la Unió.
Demostren que, de fet, Espanya és un dels països més europeistes i on es dona més percentat la pertinença a la Unió Europea. Si avui li preguntéssim a qualsevol persona del carrer a Espanya si creu que és positiu formar part de la Unió Europea, segurament en el 85% dels casos la resposta serà que sí.
I segons una altra enquesta, en aquest cas del CIS, en general es té una bona concepció del que representa pertànyer a Europa, un fet que es considera beneficiós. De fet, un 64% dels enquestats assegura que si Espanya no formés part de la Unió Europea, l'economia nacional aniria a pitjor.
I al migdia a COPE saludem a Gian Bifolco, un jove de 26 anys, nascut a Itàlia, però que viu a Barcelona, ara concretament al districte de Sant Antoni, des de que en tenia 18. Té hores d'ara la doble nacionalitat. Gian, benvingut al migdia a COPE. Bona tarda.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bé, tens ara 26 anys i fa 8 anys que estàs vivint a Barcelona.
Exacto, sí. Yo vivía en Italia, en la provincia de Salerno, cerca de Nápoles. Y bueno, desde los 18 vivo aquí en Barcelona. He estudiado en la universidad, soy periodista publicitario. Y bueno, compagino esta doble nacionalidad, que es uno de los puntos más importantes.
Sí, y una curiosidad, el 9 de juny, tú aniràs a votar o no, no em diguis aquí, això evidentment forma part del secret individual de cada persona, però aniràs a votar les eleccions europees o no?
Sí, yo creo que seguramente iré porque al final en el Parlamento Europeo es donde más nos representan en todo el mundo, por lo tanto creo que es muy importante. Sí que es un derecho ir a votar, pero yo me lo tomo más como una obligación, una obligación moral.
I al tenir la doble nacionalitat italiana i espanyola, ¿podries votar qualsevol dels dos països?
Sí, en este caso sí, porque claro, tengo doble nacionalidad. Eso sí, siempre voto en España porque me es más cómodo y no le veo mucha diferencia.
Ets una persona jove, 26 anys, tu sempre has viscut ja amb la Unió Europea, que s'ha anat ampliant de 27 països. Per tu què són més importants, per exemple, les eleccions locals, com pot haver-hi a Espanya o Itàlia, o aquestes eleccions europees?
Yo creo que no hay unas elecciones más importantes que otras. Yo creo que todas son muy importantes. Eso sí, en el momento en el que estamos, yo creo ahora, por ejemplo, con las guerras de Ucrania, Rusia, Israel-Palestina, yo creo que ahora mismo las elecciones europeas son importantísimas porque los futuros políticos que salgan de estas elecciones serán los responsables de que se termine toda la barbarie que estamos viviendo en los últimos meses. Y espero sobre todo que de las elecciones salgan pues más positividad, más también paz en el sentido de más respeto hacia los otros, sabes, que no haya crispación como por ejemplo está ahora mismo en España, la política local, y nacional. Por lo tanto, creo que estas elecciones europeas son muy importantes por el periodo en el que estamos ahora mismo.
Acabes de introduir un tema que es la primera vegada que es vote a Europa amb una guerra dins d'Europa, entre Ucrània i Rússia. Sí que algú me podria dir que no és Europa, però això seria, evidentment, una altra disquisició. Tu sí. Creus que aquest conflicte bèl·lic influirà també amb els votants d'altres països europeus?
Yo creo que seguramente sí, porque la gente está mucho más concienciada de cara a estas elecciones, más que nada porque hay una guerra que se está arrastrando desde hace ya más de dos años. Por lo tanto, los ciudadanos ya saben la importancia de estas elecciones y el resultado final será muy, muy importante, más que en otros años, porque ahora mismo estamos hablando ya no solo de problemas económicos, crisis y tal, sino que directamente de unas guerras que podrían llevar a más conflictos en futuro. Por lo tanto, la importancia es muy alta.
I per a tu, evidentment, la moneda única, el que no necessari el passaport per anar a Itàlia, aquesta interrelació que hi ha entre països europeus significa una gran avantatge.
Sí, es seguramente una gran ventaja porque nos permite pues la libre circulación de un país a otro. Hay muchísimas más ventajas que desventajas. Sí que es verdad que yo creo que cada país tiene que mantener sus tradiciones en el sentido de mantener las propias características innatas que tiene cada país, pero en general yo soy muy feliz de ser europeo porque tenemos la oportunidad de conocer nuevas culturas que están cerca de nosotros. No hace falta liarse tanto como, por ejemplo, ir a Australia, pillar el visado, etcétera, sino que la ventaja es justo que te puedes mover de un país a otro siendo ciudadano también de ese país, porque somos europeos al final.
I una última, tu creus, per la teva opinió, que les institucions europees haurien d'ampliar les seves competències en detriment dels governs nacionals o que es pot anar a la inversa?
Esta es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que cada país debería mantener como sus características fundamentales. Eso sí, compartir estas características también con los otros países, pero sin olvidarse las propias, ¿sabes? Para que no haya una homogeneización de los países, yo creo que es importante mantener las tradiciones y, sobre todo, respetar las tradiciones de los demás, eso sí, siempre.
Jan Bifolco, 26 anys, italià, però ja amb nacionalitat també espanyola, la doble nacionalitat, que votarà aquest 9 de juny a les eleccions europees per la importància que té. Des del districte de Sant Antoni, gràcies per estar aquí a migdia a COPE i bona tarda, Jan.
Gràcies a vosaltres, abraçada.
I de les eleccions del 9 de juny, de la seva importància, sobretot també pel votant més jove, perquè hi ha un futur, la pròxima configuració política de la Unió Europea, marxem cap a l'Hospitalet. És la segona ciutat de Catalunya, Hospitalet, i ves per on no disposa d'unes dependències exclusives per la policia municipal. Els agents que treballen i els ciutadans que volen fer algun tràmit o presentar una denúncia han de compartir espai amb altres persones que van a realitzar altres gestions. El Partit Popular reclama millors condicions de treball pels agents de la policia i unes instal·lacions a l'alçada que mereix la segona ciutat de Catalunya, Yolanda Canales.
I això s'ha d'afegir que l'edifici compartit no té la funcionalitat requerida per a aquestes tasques. No reuneix les condicions necessàries per acollir a la plantilla teòrica de 425 treballadors, a més que no ofereix les garanties de custòdies d'armes, emissores o altres materials policials. I per allà passen molts ciutadans a fer tràmits molt diversos i que res tenen a veure amb la seguretat. Per això la presidenta del grup municipal del PP a l'Hospitalet, Sònia Esplugues, demana que la Guàrdia Urbana disposi d'un edifici propi d'una comissaria a la ciutat, com ja tenen altres municipis de l'àrea metropolitana, i evitar d'aquesta forma que es posi en risc a agents i a ciutadans.
Las dependencias de la comisaría tienen que compartir espacio con otras áreas municipales. Eso representa un peligro no solamente para los agentes de la Guardia Urbana, sino también para los propios ciudadanos que tienen que ir a esas dependencias a realizar cualquier gestión administrativa que nada tiene que ver con la seguridad.
Però hi ha una altra qüestió a tenir en compte, és que la comissaria actual ni tan sols està ben senyalitzada, ni a l'exterior, però tampoc a l'interior del mateix edifici.
A dia d'avui no existe una senyalización explícita que indique dónde se encuentra la comisaría de la ciudad de Hospitalet, como digo, compartida, y en cualquier caso, cuando llegas al edificio que es compartido, tampoco se señaliza que esas dependencias son las dependencias de la Guàrdia Urbana.
L'equip de govern municipal s'ha compromès a resoldre aquesta situació, a que la Guàrdia Urbana tingui una comissaria pròpia, tot plegat després d'acceptar una moció presentada pel Partit Popular.
I anem cap a la publicitat, però després en parlem d'un tema que potser afecta molts oients. Barcelona és la ciutat amb més motos d'Espanya. Bé, el seu lideratge és considerable. Més de 500.000 de motos circulen per la capital catalana, vehicles de dos rodes, motos, scooters o ciclomotors. Més de 500.000. I què s'ha detectat i què està preocupant a les forces de seguretat? Un augment de robatoris. En parlem després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones, y financia hasta en 12 meses.
Descubre los sofás que sientan muy bien, del 30 de mayo al 9 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció amb aquesta dada que veritablement impressiona. Potser pel volum de motos no. Més de 500.000, però la dada impressiona. Cada dia a la ciutat de Barcelona roben 7 motos cada dia. 7. I el 40% sol es poden recuperar. L'altre 60% no. És a dir, de les motos que roben, un 60% mai més se sap res més. El 2023 van desaparèixer a la capital catalana 2.578 motos. Davant d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra posen en marxa un dispositiu especial. Quin és, Yolanda Canales?
L'objectiu d'aquest dispositiu també era conèixer més i millor com funcionen les bandes que es dediquen al robatori de motos per incrementar les detencions, detectar també els llocs on més es produeixen aquests fets i identificar tallers de reparació que actuen com a receptadors de peces robades. Tot i que els Mossos calculen que més d'un 93% dels robatoris es registren al carrer. I en el cas de la ciutat de Barcelona és el districte de l'Eixample on més afectació hi ha. I si anem més al detall, és a hospitals o a l'estació de Sants, on es produeixen més, com explica el sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, Jordi Almendros.
Vam detectar que hi ha zones com properes a hospitals o properes a, per exemple, a Sants Estació, vale? Són llocs on la gent arriba pel matí, deixa la motocicleta i després, fins que no passen 12 hores, igual no torna a agafar la motocicleta. En aquells moments, pues, és possible que es puguin sostreure.
Els Mossos diuen que aquests robatoris es cometen, per una banda, per dur a terme altres fets delictius i, de l'altra, per revendre les motos a terceres persones o a grups criminals, ja sigui íntegrament o per peces. Per robar les motos, els autors acostumen a agafar vehicles que tinguin les claus ja posades per descuit del propietari o bé directament carregar les en furgonetes i en aquest últim cas les deixen un temps aturades.
El que hem detectat és que un cop carregades les motocicletes es deixen refredar en alguna zona perquè el que ja ha sostret la motocicleta comprovi que no té cap GPS o cap localitzador dins i després es porten a desballestar. Les peces s'acostumen a treure fora de lo que és Espanya, a països del nord d'Àfrica o altres països europeus.
Durant el dispositiu, les patrulles portaven una tauleta electrònica, introduïen les matrícules de les motos al sistema per comprovar si havien estat robades o no.
Gràcies, Yolanda. Canviem de tema perquè un 22%, 22,6 per ser exactes, de la població a Catalunya fuma. El predomini és major amb els homes, amb un 25,5, envers a les dones un 19,8. Fuma des de l'edat de 15 a 64 anys cap endavant. Com dèiem, un 22%. Però, a més, l'increment de fumadors s'ha centrat també amb els vapers o vapejadors que fa temps que s'han convertit en la nova versió de les cigarretes electròniques. Gaudeixen d'una gran popularitat entre els més joves, també els adolescents, amb el reclam que són les cigarretes sense nicotina. És a dir, que no porten tabac, però fan l'efecte de com si estiguessis fumant. Associacions de pares i mares i pediatres fa mesos i mesos que treballen per conscienciar els joves vapejadors dels efectes nocius que pot tenir per la salut també el seu consum. Ens ho ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra el doctor Laureano Molins, amb la qual ha parlat Marc Porto.
Sí, el que comenta el doctor és bàsicament que aquests vapejadors poden ser una porta oberta a passar o a donar un salt cap al tabac. I això és el que, de fet, preocupa els metges. Aquestes noves formes de consum que s'estan consolidant i arrelant cada cop més entre els joves.
També hi ha demostrades patologies de pulmó que poden portar a el que diem una fibrosi pulmonar. No? O sigui que realment és molt dolent, té menys incidència amb el càncer, però el que té sobretot és l'efecte de continuar mantenint l'hàbit de portar-se algú a la boca perquè després un s'enfarti i torni a la cigarreta.
Un de cada dos estudiants entre els 14 i els 18 anys ha provat els cigarrets electrònics almenys una vegada a la seva vida i això suposa un augment de 10,3 punts percentuals respecte a les dades del 2021 en només 2 anys. Unes dades que incideixen sobretot en la necessitat de regular la presència del tabac i els vapers als espais públics, tant físics com digitals, que són dues vies a través de les quals els joves normalitzen el seu consum.
El fum, el que diem el fum digital, no? Doncs més del 57% dels joves han vapejat o han fumat catximba, i és que està de moda. Està de moda perquè ho fan moltes gents famoses, no? Els actors, els streamers, els influencers, no? I clar, l'exemple pues, no és el millor.
Una moda que l'Associació contra el Càncer està intentant frenar per aconseguir el 2030 la primera generació lliure de tabac. En aquest cas, però, assegura que mètodes com pastilles per deixar de fumar ajuden, però no deixen de ser un complement pel qual ha d'existir un seguiment.
I saludem al migdia a COPE a l'exfumadora Marta San Miguel. Marta, benvinguda, bon migdia.
Bona tarda.
El consum de tabac era molt habitual amb la teva persona?
Home, jo fumava cada dia al voltant, quan fumava tabac, al voltant de 10, 12, 15 cigarros. Mm. Després vaig canviar la cigarreta electrònica, no al vapor, a la cigarreta electrònica, i més o menys anava per aquest camí també.
És a dir, gairebé un paquet diari.
Sí, no arribava, però sí.
I va ser durant molts anys, Marta, aquest hàbit, aquest consum?
Jo fumo des de joveneta, ben bé des de que tenia 15 anys. I ara en tinc, faré 60, o sigui, tinc uns quants.
Sí, bueno, gairebé 35 anys fumant.
Sí, sí, sí.
I te consideraves addicte al tabac?
Sí, aviam, sí que home, és una addicció, com totes les addiccions, O sigui, sí que et consideres perquè necessites fumar, encara que sigui per plaer. O sigui, no és que diguis, ostres, moriré si no em fumo un cigarro. Però aquella necessitat de dir, estic amb un amic, amb una amiga, estic prenent alguna cosa i fer un cigarro, doncs sí, sí.
I m'has dit, Marta, que amb aquests 35 anys vas canviat, perquè també va evolucionar el consum del tabac, del cigarreta més estàndard, al cigarret electrònic.
Sí, jo ho vaig fer perquè jo sempre he volgut deixar de fumar, no vol dir això. A veure, no amb una persistència horrorosa de dir, ui, haig de deixar, però sí que he volgut deixar de fumar. De fet, quan vaig quedar embarassada dels meus fills, jo no vaig fumar en els 9 mesos de cadascú i després vaig estar sense fumar un temps, però torno, havia tornat. I vaig canviar perquè em van comentar que aquesta cigarreta portava menys additius, que no era tan dolenta, que no feia tant de mal, i bueno, d'alguna manera reduir una mica.
I ara des de quant temps fa que no fumes?
Doncs des del mes d'octubre.
Des del mes d'octubre, és a dir, estem a punt de complir el primer any.
Bueno, sí, li falta una mica, però sí. Sí.
Sembla que ha estat molt important la col·laboració i programes de l'Associació contra el Càncer a Barcelona.
Sí, sí, sí. Jo vaig anar... Va ser tota una coincidència, o sigui, per el que et deia. Quan tens una addicció mai et trobes al moment de dir, vull anar de... Haig de fer això per deixar de fumar. O, saps? És una cosa que estàs una mica... I la meva mare va patir un càncer fa uns 15 anys, més o menys, de còlon. I està a l'Associació del Càncer. I un dia vaig anar a veure-la i estava amb les noies de l'Associació del Càncer, on viu la meva mare, i allà, sempre que fan alguna activitat, venen les infermeres del CAP i aquest dia doncs, havien estat les de l'Associació del Càncer. I una amiga de la meva mare em va dir que li donés, que m'apuntava per fer això, per anar, que em tocaria la psicòloga, per deixar de fumar. I jo li vaig dir, a veure, que va posar el meu número, i evidentment, quan va arribar el dia, la Mònica, que va ser qui em va trucar, em va dir, goita, que t'espero, i saps allò que dius, pues, si ja m'ha trucat, no faré el lleig de dir-li aquesta noia, goita, i vaig anar. I a mi m'ha funcionat de moment bé.
Sí, perquè ho vas intentar deixar de fumar durant moltes èpoques de la teva vida, ens acabes de dir, no? I finalment bueno, aquesta ha estat la definitiva.
En principi crec que sí, jo he deixat dos o tres vegades, i una d'elles fins a 2 anys, vaig estar força temps. Però, bueno, jo crec que estic més animada que no poder les altres vegades, com més conscienciada, suposo que perquè som més gran, no sé.
És el que t'anava a dir, què tal la teva vida d'exfumadora des del mes d'octubre fins ara?
Doncs bé, no m'ha costat excessivament molt, les altres vegades m'ha costat més. Sí que he de dir que, per exemple, a mi a casa no fuma ningú, ni el meu home, ni els meus fills, ni res. Però sí que he de dir que quan m'ajunto poder amb gent que fuma i que he estat jo sempre fumant amb ells, ui, aquella cosa la tinc, saps? Mm. Que dic, hòstia, ara em fumaria un cigarret, que bé, no? Però bueno, de moment ho vaig passant. Ho vaig fent, vaig aguantant.
Marta Sant Miquel, gràcies per el teu testimoni, sobretot si també serveix d'ajuda per a aquestes persones que fumen i que ho volen deixar. També hi ha algunes que ho fumen i no ho volen deixar, no? Doncs gràcies per aquest testimoni aquí a Migdia Cope.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
I torna al Saló de la Logística. Es celebrarà del 5 al 7 de juny al recinte de Montjuïc. Les xifres són espectaculars. 650 empreses participants i un impacte econòmic de més de 50 milions d'euros. Les grans protagonistes d'aquesta edició seran la innovació i la digitalització, Iker Vegas.
Així és, aquesta edició acollirà representants de 93 països d'arreu del món i comptarà amb 650 empreses. Pel que fa a l'àmbit professional de les empreses participants, destaca que el 28% d'elles corresponen al sector del transport i un 21% estan especialitzades en les tecnologies de la informació. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, defensa el gran impacte econòmic que genera.
Hemos calculado que el impacto económico en la ciudad de Barcelona y el entorno metropolitano es de unos 50 millones de euros, lo que significa los visitantes del SIL, la actividad económica que genera. Lo que no sabemos es la actividad económica que genera después del SIL con todo el negocio que se genera, que se crea durante la feria.
Tanmateix, aquesta edició comptarà amb la major participació d'empreses de la història del SIL, amb 120 startups, de les quals 30 empreses emergents seran procedents de la Logistics 4.0 Incubator, impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Blanca Soriguer, directora general del Consorci, destaca la importància d'aquesta participació.
El año pasado teníamos 50 y este año 120, pues es una demostración clara, ¿no?, y evidente de que realmente hay más empresas que se están creando, más startups que se están creando y que están apostando por un sector de futuro y de presente que hace muchos años que es así. Lo que pasa que ahora se está viendo de una forma mucho más clara.
La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el proper dimecres 5 de juny a la Fira de Barcelona i estarà presidit pel ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I res, d'aquí 9 minuts arriba Esports Cope en Joan Batllori. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Suposo que seguim amb Hansi Flick.
Sí, seguirem parlant una mica més del nou tècnic del Barça, que ha passat una mica més de 24 hores a Barcelona. I d'aquí uns minuts l'Helena Condis ens explicarà quines sensacions ha deixat el tècnic alemany en la comissió esportiva del Barça. Ja t'avanço que s'han endut una molt bona sensació, sobretot han quedat sorpresos pel gran coneixement que ha demostrat dels futbolistes que hi ha al futbol base del Barça. També parlarem de la final de la Champions. Aquest dissabte, final de la Lliga de Campions a Wembley, entre el Real Madrid i el Borussia Dortmund. El Real Madrid, que viatja cap a Londres aquesta mateixa tarda. En clau espanyol, ha de sortir d'aquí a uns minuts la llista de convocats de Dinamarca per l'Eurocopa. L'Espanyol està molt pendent d'això. No estarà en aquesta llista Brad White, per tant, el futbolista danès, el davanter danès de l'Espanyol, podrà jugar sense problemes la promoció d'ascens a primera divisió. Això pel que fa referència al món del futbol. I en el capítol poliesportiu hi ha notícia d'última hora. Acaba de passar ronda Paula Badosa a Roland Garros. Ha debutat a Putintseva del Kazakhstan, remuntant en un partit molt igualat, 4-6, 6-1 i 7-5. Parlarem també de bàsquet. El Real Madrid molt superior en el primer partit de sèrie semifinals de la Lliga CB sobre el Barça. Victòria del Real Madrid ahir per 97-78. I en futbol sala, duel vital en la lluita pel títol. S'enfronten avui al Palau Blaugrana el Barça i el Manzanares. És el tercer partit de la sèrie de quarta final. El que guanyi es classificarà per les semifinals de la Lliga.
Doncs, com sempre, molt interessant el programa 3-5 Esports Cope. Joan Batllori, no marxis gaire lluny, que aviat tens aquí el micròfon.
Per què em quedo? Gràcies.
Perquè ara escoltem Línia Cope, a les 3 el repàs nacional i internacional, i a partir de les 3-5 l'actualitat esportiva. Fins ara.